Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. Notícies del dia. Però abans, el temps, perquè avui ens haurem d'abrigar una miqueta, però a mesura que avanci la setmana, les temperatures tornaran a pujar. Neus Assín, de nou, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Amb quins valors ens llevem a aquesta hora?
Doncs tenim 13 graus a Olot, a Castellfollit de la Roca, a la Vall d'en Bas i a Sant Feliu de Pallerols, 12 a Santa Pau i a Vic, 10 a Ripoll, 14 a Mieres, 15 a Anglès, 16 a Girona i a Figueres i 4 a Das i a Vall de Núria.
4 graus, déu-n'hi-do quin fred. Dani Ramírez, previsió del temps.
Comencem aquesta setmana d'octubre amb temperatures que seran més o menys les que corresponen a aquesta època de l'any, és a dir, mínimes de 10-12 a l'interior, 15-16 cap a la costa, i de dia temperatura al voltant dels 22 a 24, no descartem algun valor de 25. Avui dia variable, mig ennuvolat, amb estones de sol matí i migdia després de les boires. Molta boira baixa, molta humitat a totes les conques, comarques interiors, valls, fondalades, tant del prelitoral com d'Osona, la Garrotxa i valls del Pirineu. Pensem que va ploure molt de divendres a dissabte, més de 100 litres de Celrà, 92 a Llagostera. Hi ha molta humitat en aquest sector de les Gavarres, del Baix Empordà, del Gironès, del Pla de l'Estany. I bé, doncs la boira serà protagonista pràcticament cada dia. A la tarda, nuvolades. No descartem algun ruixadet, alguna gotellada, però sembla que ben poca cosa, bàsicament al Prepirineu o també cap a les Guilleries i al Montseny aquesta tarda. Bé, de cara a dimarts, una pertorbació reactiva al sud de la Mediterrània afectaria més el delta de l'Ebre, País Valencià, Balears, quedaria una mica al marge. Per tant, dia variable, mig ennuvolat, boires al matí, la temperatura pot baixar un parell de graus de dia i bé, no descartem algun ruixat al prelitoral, sobretot cap a la selva, cap a les Guilleries i Montseny. No és una situació de molta pluja cap a les comarques gironines, potser algun xàfec a la costa Brava Sud, cap a la selva. A mesura que avanci la setmana, cada cop més sol, boires al matí, cada dia, això seria ja dijous, divendres, també el cap de setmana proper, amb unes temperatures més altes, més calor a partir de divendres i dissabte.
Gràcies, Dani. Divendres i dissabte, que casualment és la Fira de Sant Lluc. Titulars del dia. Avui és 10 d'octubre i és el Dia Mundial de la Salut Mental. I a l'antena de Ràdio Olot ens hem endinsat en la situació del col·lectiu i les dades preocupen. Creixen de forma preocupant el nombre d'atencions als centres de salut mental infantil i juvenil de les comarques gironines.
Durant el 2021 han atès 2.466 casos nous, un 36% més que l'any anterior. Més de la meitat són noies. El 26% dels diagnòstics són per problemes psicosocials, econòmics o personals, seguits del dèficit d'atenció i hiperactivitat i el trastorn de l'espectre autista. Les dades tampoc són bones als centres de salut, on el creixement d'atencions s'ha disparat un 21%, amb 3.869 persones ateses per primera vegada. Avui, com dèiem, és el Dia de la Salut Mental i, com podeu escoltar, les dades no són massa bones.
Les dades tampoc són bones quan entrem en el capítol de les addiccions. Creixen un 28% els nous casos atesos i gairebé la meitat tenen relació directa amb el consum desmesurat d'alcohol.
La cocaïna i el cànnabis també augmenten considerablement, sobretot entre els més joves que ho consumeixen més enllà dels caps de setmana.
Creix la demanda de salut mental i la sanitat pública catalana no arriba a atendre ni la meitat dels trastorns mentals d'infants i adolescents.
Ho diu l'informe de l'Observatori dels Drets de la Infància i el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Segons el document, només arriba a atendre a prop del 5% de la població, mentre que la prevalença de casos es troba entre el 10 i el 20. Això vol dir que no s'arriba ni a la meitat de la demanda existent.
En aquest Dia de la Salut Mental sabem quin és el lema. El lema escollit per votació popular és "Fes un like a la salut mental pel dret a créixer en benestar". Amb aquest eslògan, les entitats que treballen amb persones amb malalties mentals ens reclamen més prevenció i recursos per remuntar la delicada salut mental de la infància, l'adolescència i la joventut. Precisament, una de les addiccions té molt a veure amb les pantalles. La Magda Casamitjana és la directora del Pacte Nacional de la Salut Mental.
I aquesta guia, quin és l'objectiu? Que quedi consolidada, que verdament sigui un document per sempre. Us he de dir que és un document obert. Ja tot just avui hem rebut altres inputs de dir-nos volem participar en la guia, volem afegir més coses en aquesta guia i, per tant, aquest és l'inici d'una guia que acabarà sent un document referent sobre la formació de tots els professionals i persones que atenen a joves, infants i adolescents.
I en aquest Dia Mundial de la Salut Mental és una gran jornada per la reflexió en el cas concret de les entitats del tercer sector. Algunes, com la Fageda, veuen amb preocupació el seu futur.
L'encariment dels productes i la complexitat de la situació en matèria social fa que es preparin per èpoques en què caldrà un sobreesforç per atendre una població que requereix els seus serveis.
Ho advertia Cristóbal Colón divendres davant dels seus convidats en la celebració dels 40 anys de la cooperativa.
Entonces yo pienso que la cordura que nos ha permitido a todo el colectivo de personas que estamos aquí, cada cual en su lugar de trabajo o en su posición, es la que explica estos 40 años, que evidentemente yo ya no veré los próximos 40, pero sería deseable que las instituciones y, bueno, y las personas que os quedéis aquí hagáis el esfuerzo por continuar, porque de problemas sociales hoy los hay y los habrá en el futuro, con lo cual parece ser que sería deseable que esta institución permanezca en el tiempo.
I l'associació El Paraigua elabora un conte i un videojoc coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental.
L'objectiu és dotar d'eines a la societat per aprendre i reflexionar en temes relacionats amb la salut mental i els trastorns psicològics. Durant el dia d'avui es celebren diverses activitats com teatre o taules informatives.
L'autora del conte és la Judit Ferrer.
Un nen explorador que viatja pels diferents planetes i va observant i recollint diferent gent que coneix. Ja des del començament, el que tenia claríssim és que no volíem presentar el trastorn mental com una malaltia, sinó com una manera de ser. Una manera de ser que, i si us fixeu l'Elias quan va als diferents planetes, ell no jutja, ell interacciona amb les diferents persones que es va trobant d'una manera absolutament natural i accepta aquella diversitat.
L'associació El Paraigua es va crear l'any 2013 i sempre ha treballat per visibilitzar les persones amb algun tipus de trastorn. El dia, però, té altres continguts més enllà de la salut mental. Avui és notícia a la política local. I és que Esquerra Republicana d'Olot nomena Josep Quintana com a cap de llista per les properes eleccions municipals.
Quintana, que actualment és el número 2 de la formació a l'Ajuntament, assumeix l'encàrrec amb l'objectiu de portar la ciutat als reptes del segle XXI amb el suport, diu, de tots els sectors que la integren. Quintana agafa el relleu d'Anna Bernades, que ja havia anunciat la voluntat de no tornar-se a presentar.
Quintana ha remarcat aquest cap de setmana que el seu és un projecte basat en el treball en equip.
Jo només vull dir que jo entenc la política com un ofici que té com a finalitat millorar la vida de la gent. I per tant aquesta serà un dels, o és l'eix principal del nostre projecte polític. Una ciutat és en el fons un projecte col·lectiu i per tant l'hem de construir entre tots, aprofitant el talent, el treball, l'il·lusió i totes les entitats, i totes les empresaris i tothom que forma part de la ciutat d'Olot, perquè només la transformarem si tothom s'hi posa, si tothom aporta els seus coneixements.
Veureu avui que el nostre informatiu és molt social. La Fundació Rosa Maria Sants ha becat en els últims 5 anys 14 nois i noies de la Garrotxa perquè puguin fer els seus estudis universitaris.
L'entitat ha destinat fins ara 90.000 euros a aquesta finalitat. L'objectiu és que els estudiants amb talent però amb pocs recursos tinguin el suport econòmic necessari per poder tirar endavant els seus estudis superiors.
L'Anna Bonfill és la secretària de la Fundació Maria Rosa Sants.
Hi ha beques que cobreixen, diguem-ne, tota l'estada, per exemple, a Barcelona, si és el cas, que van a la universitat allà, pot ser des de la matrícula, el pagament de la residència o d'un pis, el transport d'Olot a Barcelona, la comarca de la Garrotxa a Barcelona, els transports per allà, els llibres, depèn. En cada cas s'analitza i els diners que se'ls donen doncs són adequats, diguem-ne, a les necessitats que tenen.
I Òmnium Garrotxa organitza una nova edició del Correllengua.
Tindrà lloc el proper dijous amb l'objectiu de donar a conèixer la llengua i la cultura catalana. El Correllengua té el seu origen a les Illes Balears l'any 1993. A Terres Catalanes va arribar el 96 i desenes d'entitats organitzen activitats lúdiques com taules rodones, xerrades o cercaviles. En el cas d'Olot es farà l'encesa de la flama i el discurs anirà a càrrec de Vicent Partal.
La Lourdes Pujades és membre d'Òmnium Garrotxa.
Les activitats que són conjuntes són l'encesa de la flama, val? I la lectura del manifest, que aquest any l'ha escrit en Vicent Partal. I a més el reconeixement a una persona que és significativa dintre el món de la cultura per les seves activitats tant culturals com de coneixement de la llengua. I aquest any gira al voltant de la figura de Joan Fuster.
I la música com a gran medicina. Coneixerem la història d'Arnau Grabolós en Grabo, cantautor garrotxí que ha suportat un tumor. En motiu del Festival Mussol, que celebra avui a Barcelona amb un rerefons benèfic, el de Santa Pau ha passat pel programa en profunditat, on ha explicat la seva passió per la música i com va ser una gran ajuda per superar una greu malaltia.
I en quant a la música, completament. A mi és el que em va... el que em va salvar més i de fet em vaig endur la guitarra a l'hospital i tocava la camilla així mig que no m'enterava de res, però em vaig endur la guitarra perquè per mi era un suport molt, molt important i de fet només volia sortir doncs, per seguir tocant o per seguir fent les coses que feia. O sigui que, i just sortint, llavors Sant Joan de Déu em va permetre, quan ja estava bé, doncs, anar a tocar per infants prematurs, per anar a tocar per nens de 5 a 10 anys a les seves habitacions i va ser una experiència molt maca i la gent sempre ho agraeix moltíssim.
Són històries boniques que il·luminen el dia. En esports, la Unió Esportiva Olot s'allibera amb la primera victòria de la temporada i, a més, a casa. Els olotins van guanyar el Formentera per 2-0 amb gols a la segona meitat.
Jumetre, l'assistència de Cerdà va obrir la llauna i Manel Busquets, amb un gran xut a l'escaire, va sentenciar el triomf olotí. L'equip de Mànix Mandiola s'acosta a un punt de la permanència.
I diu que se senten alliberats.
Siempre es importante y necesario ganar, pero en nuestro caso igual un poco más, ¿no? Yo creo que habíamos entrado en una dinámica en la que ya pues, la gente ya empezaba a dudar de nosotros. Nosotros nunca hemos dudado de nosotros mismos, pero también no basta con eso. Con tener fe no basta. Si no hay goles, la fe se diluye. Yo, el equipo se ha aliviado y eso luego se transmitirá. No es lo mismo después de perder en casa ir a jugar fuera un partido contra un equipo como tú o parecido, de la misma categoría, que ir después de haber ganado con mucho más confianza. La gente se viene arriba, nos venimos todos un poco arriba.
La Unió Esportiva Olot visitarà el Manresa el proper cap de setmana. Un rival en zona de play-off serà diumenge que ve a les 12 del migdia des d'una hora abans, com sempre, aquí a l'antena de Ràdio Olot.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Trànsit, Policia Municipal d'Olot, endavant. Bon dia.
Bon dia. Avui els carrers tallats seran el carrer Cirerer, de 2:45 de la tarda fins a 7:45, i la carretera de la Moixina, durant tot el dia. També segueix tancat el carrer Sant Roc. Tenim reserves d'estacionament al carrer Castellà Lloberes, només al migdia, fins a 3:45, al carrer Joaquim Mas Mitjà, durant tot el matí, i al carrer Pere IV, per un camió que només serà de 8 a 2. També segueixen les reserves al carrer Estires, a l'Avinguda Bisaroques, a l'alcalde Lluís Casademont i a l'Avinguda Reis Catòlics. Això seria tot des de la Policia Municipal. Que tinguin molt bon inici de setmana.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
5 minuts més.
Creixen de forma preocupant el nombre d'atencions als centres de salut mental infantil i juvenil de les comarques gironines. Durant el 2021 han atès 2.466 casos nous. Això és un 36% més que l'any anterior. Més de la meitat són noies. El 26% dels diagnòstics són per problemes psicosocials, econòmics o personals, seguits del dèficit d'atenció i hiperactivitat i el trastorn de l'espectre autista. Les dades tampoc són bones en els centres d'adults, on el creixement d'atencions s'ha disparat un 21%, amb 3.869 persones ateses per primera vegada. Avui és el Dia Mundial de la Salut Mental i les dades, com veureu, no són bones.
Segons els resultats de l'enquesta de Salut de Catalunya, gairebé una de cada tres dones i un de cada cinc homes manifesta tenir malestar emocional. Aquest percentatge augmenta amb l'edat, un 20,6% en el grup de 14 a 44 anys i un 35% entre les persones a partir dels 75 anys. En les persones de classe social més desafavorida, les dades és on són més preocupants. A les comarques gironines, les xifres són lleugerament millors. Segons l'informe de la Regió Sanitària de Girona, el malestar emocional a la demarcació és inferior al global de Catalunya amb un 16%. Les comarques gironines també tenen un percentatge de persones amb depressió inferior al de Catalunya, només del 4,4%. Tot i això, segons les dades de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de les comarques gironines del 2021, gairebé un 60% de les dones ateses l'any passat a la demarcació tenien una mitjana de 51 anys. Pel que fa als diagnòstics, amb majors de 18 anys, un 29% van tenir relació amb l'estat d'ànim, mentre que un 16% es va tractar per un trastorn psicòtic i un 15% per ansietat. En total, es van atendre durant tot l'any passat 93.103 persones per algun tipus de trastorn.
Les dades tampoc són bones quan entrem en el capítol de les addiccions. Creixen un 28% els nous casos atesos i gairebé la meitat tenen relació directa amb el consum desmesurat d'alcohol. La cocaïna i el cànnabis també augmenten considerablement, sobretot entre els més joves que ho consumeixen més enllà dels caps de setmana.
Els centres d'atenció i seguiment a les drogodependències de les comarques gironines van atendre gairebé 4.500 persones al conjunt de tota la demarcació durant el 2021. De tots els tractats, prop del 28% van ser casos nous en què l'alcohol va ser la substància que va propiciar la demanda amb més del 47% dels pacients, seguit de la cocaïna en un 27% i el cànnabis en un 14%. Del total de pacients atesos, gairebé un 76% van ser homes i un 24% dones, amb una edat mitjana de 44 anys. En total, a la demarcació, els centres d'atenció i seguiment a les drogodependències van atendre 52.600 persones. D'altra banda, els pacients atesos pel programa d'intervenció precoç de la psicosi en el conjunt de la demarcació de Girona es van incrementar també un 10% l'any passat, amb un total de 500 persones ateses, 135 de les quals van ser casos nous.
Com veieu, creix la demanda de salut mental i la sanitat pública catalana no arriba a atendre ni la meitat dels trastorns mentals d'infants i adolescents. Ho diu l'informe de l'Observatori dels Drets de la Infància i també el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Segons el document, només s'arriba a atendre prop del 5% de la població, mentre que la prevalença de casos es troba entre el 10 i el 20. Això vol dir que no s'arriba ni a la meitat de la demanda existent.
El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya mostra la seva preocupació per les dades de salut mental dels més joves. Asseguren que de mitjana només poden fer una visita cada mes i mig per pacient, afegeixen que la pressió assistencial condiciona el temps d'estar del centre, obliga a prioritzar i, per tant, han d'acabar l'atenció abans d'hora. Això vol dir que tenen casos en funció de l'urgència i la prevenció queda en segon terme. Els professionals de la salut mental també es veuen afectats per la dificultat de contractar més especialistes en psicologia clínica, ja sigui per ampliar dispositius o cobrir baixes laborals, per la manca de professionals que afecta a tots els sectors de la salut. Per això reivindiquen més recursos, serveis i ràtios per poder consolidar la psicologia general a l'atenció primària. Des del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya reforcen els seus arguments amb dades. Mentre la mitjana de la Unió Europea era de més de 18 professionals per cada 100.000 habitants l'any 2010, a Catalunya avui és de 9 especialistes en psicologia clínica per cada 100.000 habitants. Paral·lelament, la psicologia clínica ha perdut gairebé el 35% de professionals des de la creació de l'especialitat l'any 98 fins a l'actualitat. Diuen que això anirà en augment si el nombre de places de formació en aquest àmbit no s'incrementa de forma dràstica.
Avui és el Dia Mundial de la Salut Mental. El lema escollit per votació popular és "Fes un like a la salut mental pel dret a créixer en benestar". Amb aquest eslògan, les entitats que treballen amb persones amb malalties mentals reclamen més prevenció i recursos per remuntar la delicada salut mental de la infància, l'adolescència i la joventut.
I és que des de la pandèmia els més joves s'han convertit en els més vulnerables en salut mental. Els dos anys de confinament i les restriccions han passat factura i per a molts i moltes que han vist com abans de la pandèmia vivien una realitat i que quan s'ha acabat ha resultat ser totalment diferent. Les addiccions a les pantalles han augmentat. Per aquest motiu, la Generalitat ha editat una guia de bones pràctiques per a prevenir l'ús inadequat o excessiu de les tecnologies digitals per part d'infants i joves. Magda Casamitjana és la directora del Pacte Nacional de la Salut Mental.
I aquesta guia, quin és l'objectiu? Que quedi consolidada, que verdament sigui un document per sempre. Us he de dir que és un document obert. Ja tot just avui hem rebut altres inputs de dir-nos volem participar en la guia, volem afegir més coses en aquesta guia i, per tant, aquest és l'inici d'una guia que acabarà sent un document referent sobre la formació de tots els professionals i persones que atenen a joves, infants i adolescents.
Però el que preocupa més és la tendència al suïcidi entre els joves detectada d'uns anys cap aquí. Per fer-hi front, el Departament de Drets Socials formarà des d'avui professionals que atendran adolescents i joves perquè sàpiguen preveure i prevenir conductes suïcides. El programa es posa en marxa avui i arribarà a 150 professionals del personal de joventut que treballen en diferents àmbits. La formació pretén ensenyar la terminologia adequada en salut mental i emocional, identificar-la, eliminar tabús al voltant del suïcidi i reduir l'estigma. A les comarques gironines seguiran la formació una trentena de nois i noies.
I dies com el d'avui, el Dia Mundial de la Salut Mental és una gran oportunitat per reflexionar i ho estan fent les entitats del tercer sector. Algunes, com la Fageda, veuen amb preocupació el seu futur. L'encariment dels productes i la complexitat de la situació en matèria social fa que es preparin per èpoques en què caldrà un sobreesforç per atendre la població que requereix els seus serveis.
La cooperativa La Fageda ha celebrat aquest divendres passat els seus 40 anys d'història. Han estat anys d'un gran esforç col·lectiu que ara haurà de fer un pas de gegant per mantenir-se sense perdre l'equilibri. En el seu discurs de divendres, el president i fundador de La Fageda, Cristóbal Colón, va demanar a les administracions i a tot el personal que s'esforcin per mantenir el llegat davant les adversitats del futur.
Entonces yo pienso que la cordura que nos ha permitido a todo el colectivo de personas que estamos aquí, cada cual en su lugar de trabajo o en su posición, es la que explica estos 40 años, que evidentemente yo ya no veré los próximos 40, pero sería deseable que las instituciones y, bueno, y las personas que os quedéis aquí hagáis el esfuerzo por continuar, porque de problemas sociales hoy los hay y los habrá en el futuro, con lo cual parece ser que sería deseable que esta institución permanezca en el tiempo.
La Fageda ha sabut trobar l'equilibri perfecte entre la vessant social i l'econòmica, però a ningú se li escapa que caldrà esmolar molt el llapis perquè la fórmula es mantingui. En parlava també divendres la directora general adjunta de la Fageda, Sílvia Domènech.
Tot i aconseguir mantenir el nivell de producció i d'ingressos, dels quals el 93% depenen dels nostres propis productes i serveis, hem vist minvat de manera dràstica el nostre marge. Això ens ha obligat a replantejar el nostre pla financer. Les infraestructures que heu vist avui sumen una inversió de més de 34 milions d'euros, una inversió que vam iniciar el 2013 i aquesta situació que estem vivint ens està obligant a evolucionar i repensar estratègies, diversificar mercats, productes que ens ajudin a recuperar els beneficis necessaris per assegurar la sostenibilitat del projecte.
La Fageda va començar tenint 14 usuaris amb malalties mentals l'any 1982, ara en té 550.
Bé, i l'associació El Paraigua elabora un conte i un videojoc coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental. L'objectiu és dotar d'eines a la societat per aprendre i reflexionar en temes vinculats amb la salut mental i els trastorns psicològics. Durant tot el dia d'avui es celebren activitats com ara teatre o taules informatives. Informa Aniol Puigbert.
El Paraigua el van fundar ara fa 9 anys un conjunt de familiars de persones als quals patien algun tipus de trastorn mental o psicològic. Després d'anar creixent amb els anys, avui dilluns l'entitat celebra el Dia de la Salut Mental amb un ampli ventall d'activitats i idees. Per una banda, han creat un llibre anomenat El fabulós viatge de l'Elias, que es basa en un nen que viatja per diferents planetes descobrint, amb total naturalitat i sense cap tipus de prejudici, els diferents trastorns mentals més habituals. L'autora del conte és la Judit Ferrer.
Un nen explorador que viatja pels diferents planetes i va observant i recollint diferent gent que coneix. Ja des del començament, el que tenia claríssim és que no volíem presentar el trastorn mental com una malaltia, sinó com una manera de ser. Una manera de ser que, i si us fixeu l'Elias quan va als diferents planetes, ell no jutja, ell interacciona amb les diferents persones que es va trobant d'una manera absolutament natural i accepta aquella diversitat.
El llibre, impulsat per l'Associació El Paraigua, pretén treballar els trastorns mentals i l'acceptació de la diversitat, i ho fa d'una manera totalment digitalitzada.
El conte, ja es parla de 5 trastorns, tots estan fets amb colors diferents per fer-ho com més tancat, cada trastorn, i que sigui més fàcil des de l'escola o des de les famílies trobar els diferents trastorns per colors. Així. A darrere del conte trobareu un QR. En aquell QR us porta una pàgina on hi ha el conte en digital, hi ha les explicacions de la professional, la Maria Àngels Domínguez, les explicacions psiquiàtriques, I després hi ha una part d'orientacions pedagògiques que ens ha fet Integra.
Durant el Dia Mundial de la Salut, a part del llibre i el videojoc, des de l'Associació Paraigües s'han impulsat diverses activitats. Durant el dia d'avui, la taula informativa i de difusió del conte i del videojoc, anomenat In My Brain, seran els protagonistes del dia, on també hi haurà una intervenció artística a Sant Esteve i un dinar de celebració. El president de l'Associació Paraigua, Carles Vicente, es mostra satisfet de l'evolució de l'entitat.
Ara són petits, però quan va començar eren tres. Esclar, la necessitat de la gent, o sigui, quan te reuneixes amb tres persones per explicar coses i plorar, doncs, bueno, doncs penses, hi deu haver més gent. I sí, muntes l'organització i comencen a aparèixer gent. I dius, ostres, doncs potser que fem coses. I així es va començar a fer coses. Ens reuníem en un local molt petit que ens el cedia l'Ajuntament, molt bé. I de mica en mica va anar creixent i aquí estem.
La salut mental és un tema delicat que cada vegada té més visibilitat. L'Associació Paraigua es va crear l'any 2013 i sempre han treballat per visibilitzar les persones amb algun tipus de trastorn. L'any vinent celebraran el seu 10è aniversari.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
S'escalfa la maquinària electoral. Esquerra Republicana d'Olot nomena Josep Quintana com a cap de llista per les properes eleccions municipals. Quintana, que actualment és el número 2 de la formació a l'Ajuntament, assumeix l'encàrrec amb l'objectiu de portar la ciutat als reptes del segle XXI amb el suport, diu, de tots els sectors que la integren. Quintana agafa el relleu d'Anna Bernades, que ja havia anunciat la voluntat de no tornar-se a presentar.
L'Assemblea Local d'Esquerra, reunida aquest diumenge, ha nomenat Josep Quintana com a cap de llista per les eleccions municipals del maig. Els republicans aposten per una cara coneguda per aspirar a l'alcaldia d'Olot. Assegura que el seu projecte per la ciutat és hereu del que ja va començar a dibuixar Pere Gómez i que ja va plantejar en els anteriors comicis locals Anna Bernades. Quintana remarca que el seu és un projecte basat en el treball en equip.
Jo només vull dir que jo entenc la política com un ofici que té com a finalitat millorar la vida de la gent. I per tant, aquesta serà un dels, o és l'eix principal del nostre projecte polític. Una ciutat és, en el fons, un projecte col·lectiu i, per tant, l'hem de construir entre tots, aprofitant el talent, el treball, l'il·lusió i totes les entitats, i totes les empresaris i tothom que forma part de la ciutat d'Olot, perquè només la transformarem si tothom s'hi posa, si tothom aporta els seus coneixements.
Per traçar les línies del programa electoral, el cap de llista dels republicans ha dit que començarà una ronda de contactes amb els diferents sectors implicats en la vida econòmica, social i cultural de la ciutat per saber quines són les seves necessitats i inquietuds. Josep Quintana diu que en aquests moments Olot necessita una manera diferent de governar.
La ciutat no només necessita, creiem nosaltres, un canvi, en aquest cas, de cares o acabar amb una majoria absoluta que tingui qui la tingui mai, pensem que mai és bona, sinó que necessita sobretot una manera diferent de governar. Com deia, els reptes que tenim davant de la mobilitat, de la sostenibilitat, dels temes econòmics, els temes socials, de l'educació, només es poden afrontar si des de l'Ajuntament es governa d'una manera diferent, més participativa, més oberta i més moderna.
Josep Quintana té 50 anys, és llicenciat en Publicitat i Màster en Humanitats i Màrqueting Cultural, és gestor cultural i ha organitzat diferents activitats com el Mini o la Roda.
Traiem el cap a les comarques de Girona. L'Ajuntament de Girona deixa de multar els usuaris del patinet elèctric que circulin sense casc. Des de novembre del 2020, quan va entrar en vigor l'ordenança municipal, tothom que conduís un vehicle de mobilitat personal estava obligat a portar-ne. Una obligatorietat que ara ha canviat després que la Direcció General de Trànsit publiqués que no serà un requisit, sinó una recomanació, fins que no especifiquin quin serà el casc homologat. La regidora de Mobilitat és Marta Sureda, parlant també de com està la situació a les voreres.
Jo crec que la gent té consciència, sap com ha de conduir i potser hi ha detalls que no acaba d'afinar-hi, no? En tot cas, les voreres a Girona i en totes les ciutats, això és bé també determinat per la llei, són pels vianants i per tant els patinets i les bicicletes no hi poden circular mai.
Circular sense casc era una de les males praxis més sancionades, 6 de cada 10 durant aquest 2022. I Albert Solà, l'home que assegurava ser l'hereu del rei emèrit, ha mort aquest dissabte a la nit a la Bisbal d'Empordà a l'edat de 66 anys.
Als vols de les 8 va sortir de Can Casatallà, el restaurant de Serra de Daró, on treballava i va anar a casa a canviar-se. A les 10 entrava un bar de la localitat que solia freqüentar. Una treballadora de l'establiment relata que abans de patir l'infart va entrar alegre, com sempre va demanar una copa de vi a la barra i ja no va arribar a seure's a la taula. De seguida van trucar al telèfon d'emergències i tot i que asseguren que l'ambulància va arribar molt de pressa, no es va poder fer res per salvar-li la vida.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
De tornada a casa, la Fundació Rosa Maria Sants ha becat en els últims 5 anys 14 nois i noies de la comarca perquè puguin fer els seus estudis universitaris. L'entitat ha destinat fins ara 90.000 euros a aquesta finalitat. L'objectiu és que els estudiants amb talent però amb pocs recursos tinguin el suport econòmic necessari per poder tirar endavant els seus estudis superiors.
Aquest divendres la Fundació Rosa Maria Sants ha donat les beques d'aquest 2022. Cada any fan una convocatòria pública als instituts de la comarca i de Mer amb una sèrie de bases a la que s'hi poden acollir tots aquells nois i noies que hagin de començar els seus estudis universitaris i no disposin de recursos econòmics o socials per fer-ho. Un cop tancada la convocatòria s'analitza la situació de cada candidat i si és bon estudiant i reuneix les condicions, se li dona una de les beques. L'Anna Bonfill és secretària de la Fundació Maria Rosa Sants.
Hi ha beques que cobreixen, diguem-ne, tota l'estada, per exemple, a Barcelona, si és el cas, que van a la universitat allà, pot ser des de la matrícula, el pagament de la residència o d'un pis, el transport d'Olot a Barcelona, la comarca de la Garrotxa a Barcelona, els transports per allà, els llibres, depèn, en cada cas s'analitza i els diners que se'ls donen doncs són adequats, diguem-ne, a les necessitats que tenen.
A més, des de la Fundació Maria Rosa Sants doten els alumnes becats amb uns mentors que els ajuden a gestionar la seva beca.
Però també ajudar-los a gestionar la seva estada i mirar de poder-los ajudar en les seves necessitats, acadèmiques o econòmiques, i per això doncs, cada alumne becat té un o dos mentors, que són persones amb les quals estableix un contacte més o menys regular per tal de poder-lo ajudar.
Les beques de la Fundació Rosa Maria Sants es van estrenar l'any 2018. El president de l'entitat, Jan Boix, explica com va sorgir la iniciativa.
Tot comença amb agafant l'esperit i els valors de la nostra mare, que era una mestra rural. A partir d'aquí, doncs, el que sí, nosaltres sempre hem dit que la formació és la que iguala les persones i crec que la millor manera de que les persones tinguin la seva oportunitat és que tinguin l'oportunitat de formar-se. I aquí, amb alguns col·lectius, amb alguna gent que pels problemes que sigui no tenen la possibilitat de poder arribar a la universitat, nosaltres els donem aquesta eina per poder-hi anar.
Des de la creació de les beques, la Fundació Maria Rosa Sants ha destinat 90.000 euros a 14 estudiants que ha pogut fer els seus estudis universitaris.
I Òmnium Garrotxa organitza una nova edició del Cor la Llengua. Tindrà lloc el proper dijous amb l'objectiu de donar a conèixer la llengua i la cultura catalana. El Cor la Llengua té el seu origen a les Illes Balears l'any 1993. A Catalunya va arribar el 1996 i desenes d'entitats organitzen activitats lúdiques com taules rodones, conferències o cercaviles. En el cas d'Olot es farà l'encesa de la flama i el discurs anirà a càrrec de Vicent Partal.
Òmnium Cultural es torna a sumar al Cor la Llengua, una iniciativa per difondre l'ús de la llengua i promoure la cultura popular des d'una aposta lúdica, festiva, participativa i transversal. Aquest any farà parada Olot dijous al pati de l'Hospici a les 7 de la tarda. Lourdes Pujades és membre d'Òmnium Garrotxa.
Les activitats que són conjuntes són l'encesa de la flama, val? I la lectura del manifest que aquest any l'ha escrit en Vicenç Partal. I a més el reconeixement a una persona que és significativa dintre el món de la cultura per les seves activitats tant culturals com de coneixement de la llengua. I aquest any gira al voltant de la figura de Joan Fuster.
Per celebrar el Correllengua 2022 es llegirà un manifest, la lectura del qual anirà a càrrec d'una exalumna del Servei de Català d'Olot. Seguidament hi haurà l'actuació del pastor de Riudaura i el pastisser d'Olot, que faran un recital de poesia i música que acabarà amb una degustació de formatges i xocolata. L'acte serà presentat per Esther Santaló, responsable del Servei de Català d'Olot i la Garrotxa. Rosa Figueres forma part de la Junta d'Òmnium Garrotxa.
Perquè una de les funcions del Correllengua també és arribar no únicament a la gent que ja parla el català, sinó fer que la llengua sigui com un element de cohesió per les persones nouvingudes i tota la gent que puguin sentir-se units a través de la llengua, que pensem que és una eina potent. Per tant, és un orgull per nosaltres que el llegeixi aquesta persona, que és d'un exalumne del Servei de Català. Presentarà l'acte l'Esther Santaló i un cop hagi llegit el manifest, també estem molt contents, que tindrem l'actuació de pastisser i el pastor, que tindrem poesia i tindrem música i acabarem de rodonir-ho.
Al pati de l'hospici també s'instal·larà una breu exposició de Joan Fuster per homenatjar-lo en el marc del Correllengua, coincidint amb la celebració aquest any de l'any Fuster. L'acte és obert a tothom i l'entrada és gratuïta.
Necessites unes ulleres o vols canviar-les per unes de noves? Ara a Opticalia Olot pots emportar-te les teves ulleres graduades i pagar-les en 12, 24 o 36 còmodes quotes sense interessos. Només ens has de portar qualsevol targeta bancària i el teu DNI. Vine a Opticalia i emporta't les teves ulleres finançades. Opticalia Olot, a la plaça Clarà, número 12.
Anem als esports. La Unió Esportiva Olot s'allibera amb la primera victòria de la temporada. Els olotins van guanyar el Formentera per 2-0 amb dos gols a la segona meitat. Xumetra, a assistència de Cerdà, va obrir la llauna i Manel Busquets, amb un gran xut a l'escaire, va sentenciar el triomf olotí. L'equip de Mànics Mandiola s'acosta a un punt ara de la permanència. Informa David Planella.
A la sisena jornada va arribar la primera victòria. La Unió Esportiva Olot va derrotar el Formentera amb una gran mitja hora final i es va treure un pes de sobre. Mànics Mandiola és el tècnic dels olotins.
Siempre es importante y necesario ganar, pero en nuestro caso igual un poco más, ¿no? Yo creo que habíamos entrado en una dinámica en la que ya pues, la gente ya empezaba a dudar de nosotros. Nosotros nunca hemos dudado de nosotros mismos, pero también no basta con eso. Con tener fe no basta. Si no hay goles, la fe se diluye. Yo, el equipo se ha aliviado y eso luego se transmitirá. No es lo mismo después de perder en casa ir a jugar fuera un partido contra un equipo como tú o parecido, de la misma categoría, que ir después de haber ganado con mucho más confianza, la gente se viene arriba, nos venimos todos un poco arriba.
Sabíem que tot canviaria amb un gol i així va ser. El minut 18 de la segona meitat, una acció de Josep Cerdà per la banda esquerra va deixar sol Jordi Xumetra dins l'àrea i el davanter de l'Estartit va marcar amb una bona definició. L'1-0 va ser el gol que va desencallar el partit i també l'Olot, que fins aleshores no havia estat especialment inspirat en atac. Havia tingut la possessió de la pilota, però no havia generat ocasions de gol. Tots els xuts que havia provat havien estat des de fora l'àrea. El més perillós, un llançament de falta directa precisament de Xumetra.
Teníamos la posesión, llegábamos hasta el borde del área, como muchos equipos de esta categoría y sobre todo en esta zona, donde toca, pero luego hace falta el último brochazo del artista, ¿no? Y ahí no ha aparecido, hemos pegado 3-4 tiros de la frontal, que bueno, no han servido ni para calentar al portero. Entonces, eso cambia todo. Un buen tiro como el de Manel hace que el equipo todos sean más rubios, más altos y más guapos. Es que cambia todo. I al primer tiempo pues, nos ha faltado eso.
A la segona meitat, el gol de Jordi Xumetra va obligar el Formentera a obrir-se a la recerca de l'empat i va alliberar l'Olot, que es va sentir més còmode i fins i tot es va agradar en atac. Mànics Mandiola havia apostat d'entrada per canviar tots els davanters respecte de l'últim partit. Van jugar Xumetra, Coris i Ferran Bruguer. I a la segona meitat van entrar els tres homes que havien estat titulars la setmana anterior a Eivissa, Cerdà, Forgues i Manel Busquets. Precisament aquest últim, Busquets, va ser protagonista al temps afegit, marcant el 2-0 amb un gran xut des de fora l'àrea que va entrar per l'escaire dret de la porteria visitant. Mànics Mandiola destaca els tres noms propis del partit.
Estamos consiguiendo que cada uno pues, saque su mejor versión, ¿no? Los goles han venido pues, del talento de Xumetra, del desborde de Josep, y luego el poder que tiene Manel, pues bueno, alguna vez se tiene que traducir en gol también, no solo en cabalgadas y luchar, tiene que salir algo más. Y hoy ha salido y mira, me alegro mucho por ellos.
Amb aquest 2-0 contra el Formentera, la primera victòria de la temporada, l'Olot surt de la cua de la classificació i suma 5 punts. Encara és 15è, en zona de descens directe, però ja és a un punt de la permanència i a 3 de la mitja taula, on hi ha molta igualtat amb 5 conjunts separats per només un punt. En aquesta situació, l'equip olotí visitarà el Manresa, un rival en zona de play-off, diumenge que ve a les 12 del migdia.
Necessites unes ulleres o vols canviar-les per unes de noves? Ara, Opticalia Olot, pots emportar-te les teves ulleres graduades i pagar-les en 12, 24 o 36 còmodes quotes sense interessos. Només ens has de portar qualsevol targeta bancària i el teu DNI. Vine a Opticalia i emporta't les teves ulleres finançades. Opticalia Olot, a la plaça Clarà, número 12.
La música és moltes coses, però també pot ser una gran medicina. Coneixem la història d'Arnau Grabolós en Grabo, cantautor garrotxí que ha superat un tumor. En motiu del Festival Mussol, que celebra avui a Barcelona amb un rerefons benèfic, el de Santa Pau ha passat pel programa En Profunditat de Ràdio Olot, on ha explicat la seva passió per la música i com va ser de gran ajuda per superar una greu malaltia com la seva.
En Grabo és un jove de 20 anys, camí dels 21, que emprèn la seva carrera musical després de superar un dels entrebancs més grans que es pot trobar una persona a la vida. Avui se celebra el Festival Mussol, un festival amb músics de renom del país i emergents, però on el més important és el rerefons que hi ha. Es destinen els beneficis a la investigació del càncer infantil i el motiu és molt senzill. És el mateix cas que va patir el mateix Arnau Grabolosa fa uns anys. Moltes hores d'hospital, a casa, causa d'un tumor al cap. Un mur davant d'un Grabo que en declaracions a Ràdio Olot va superar en part gràcies a la música.
I en quant a la música, completament. A mi és el que em va salvar més i de fet em vaig endur la guitarra a l'hospital i tocava la camilla així mig, que no m'enterava de res, però em vaig endur la guitarra perquè per mi era un suport molt, molt important i de fet només volia sortir doncs, per seguir tocant o per seguir fent les coses que feia. O sigui que, i just sortint, llavors Sant Joan de Déu em va permetre, quan ja estava bé, doncs, anar a tocar per infants prematurs, per anar a tocar per nens de 5 a 10 anys a les seves habitacions i va ser una experiència molt maca i la gent sempre ho agraeix moltíssim.
L'Arnau ha explicat que aquest vincle especial amb la música demostra que precisament la música ajuda a superar les adversitats una mica millor.
Les primeres coses que vaig fer al despertar-me a l'hospital, o sigui, em van dir, sempre et diuen quan abans d'operar-te et posen una llista llarga de coses que podies patir, d'efectes secundaris i tal, i em van dir de tot, hemorràgies, em van dir que podia patir mil coses, no? Però una d'elles va ser que podia perdre la mobilitat d'una part del cos. I es veu que jo no me'n recordo perquè estava en anestèsia total, però es veu que quan em vaig despertar vaig començar a moure els dits així a poc, el meu cap suposo que ja va com... El primer que va fer va ser com comprovar que no hagués perdut cap mena de mobilitat i efectivament no l'he perduda.
El passat era negre, el futur era incert, però la música ha posat color a la vida d'en Grabo, un passat que encara el fa seguir vinculat amb l'Hospital Sant Joan de Déu, on hi toca pels més petits, que passen per una situació similar a la que va patir ell.
No saps com parlar a l'altra gent, ningú t'ensenya a com reaccionar davant de totes aquestes coses, no? Llavors, en el cas meu de la malaltia, crec que la part que a mi em feia més ràbia, sobretot, era com victimitzar la persona o dir-li... Sempre ser com el nen pobret malalt, no? I no volia ser aquest tipus de persona, no volia ser el nen pobre... Al final ens ha tocat viure una realitat i ja està, però no cal com vulnerabilitzar aquesta persona, no? Simplement tractar-ho amb la màxima normalitat possible.
L'Arnau mira el present i el futur amb ganes de tenir la música com a millor aliada, una música que contribueix a desdibuixar el dolor del passat.